Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Com sempre, fem el repàs amb titulars de l'actualitat. Avui, 25 de novembre, és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones, una jornada de sensibilització davant la xacra que representa la violència masclista. Parlarem amb Marta Jové, coordinadora territorial a Barcelona de l'Institut Català de les Dones. I màxima implicació a Calella en l'atenció a les víctimes de violència de gènere. Mossos d'Esquadra, Policia Local i Serveis Socials de l'Ajuntament integren la Mesa Local contra la Violència de Gènere. Aquest matí s'ha posat en marxa una nova edició del Gran Recapte als supermercats de tot Catalunya, una jornada de solidaritat que també es fa entre avui i demà als supermercats de Calella. De seguida connectarem amb un d'aquests supermercats. Montserrat Candini entre els dirigents del PDeCAT afectats pel règim d'incompatibilitats del partit. El nou partit celebra demà dissabte el seu primer Consell Nacional. La Biblioteca Can Salvador de la Plaça ha acollit aquest matí una trobada amb l'escriptora Maria Barbal en el marc del programa Lletres en Viu de la Institució de les Lletres Catalanes. Barbal, Creu de Sant Jordi 2001, ha parlat amb Ràdio Calella Televisió en el moment previ a l'inici de la xerrada amb els lectors calellencs. Avui, 25 de novembre, és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones, una jornada de sensibilització davant la xacra que representa la violència masclista.
A punt de tancar aquest 2016, el balanç de dones que han mort a mans de les seves parelles és de 45, de les quals a Catalunya l'última. Ahir mateix a Fuenlabrada, a Madrid. Des del govern de la Generalitat s'ha posat en marxa la campanya de sensibilització contra la violència masclista enguany amb el nom Rebobina. Canviem el fil de la història. Es busca, doncs, la complicitat de tota la societat per afrontar i superar aquesta xacra social. El fet de rebobinar està estretament lligada a la voluntat de tornar a escoltar o remirar, a la necessitat de cercar nous elements per entendre i interpretar allò que hem escoltat o que hem viscut vinculat amb la violència vers les dones.
I en parlem avui amb Marta Jové, que és coordinadora territorial a Barcelona de l'Institut Català de les Dones. Senyora Jové, benvinguda a l'Info Migdia.
Hola, bona tarda.
Campanya institucional que es posa en marxa buscant la complicitat de tothom, oi, amb aquest Rebobina?
Sí, la campanya Rebobina, canviem el fil de la història, doncs, en un primer moment, no, doncs sembla que sigui estrany, no, que parlem de rebobinar, però és el que ha dit la teva companya, eh? Rebobinar és tornar a posar en el seu lloc, repensar i començar a cercar solucions. És una campanya que es caracteritza que no només va dirigida a l'impacte cap a les dones, sinó que sobretot posa de manifest que la ciutadania en general, però sobretot també les institucions, hem de començar a tenir aquesta mirada més detallada i analítica i començar a coordinar-nos per buscar solucions en aquesta xacra que és evident que és intolerable.
Senyora Jové, una xacra que no hi entén d'edats.
No entén d'edat. Vull dir, aquí parlem de 5 dones, però és evident que, i darrerament sabem que hi ha moltes, hi ha dones adolescents, hi ha joves, és un tema de... El tema de la violència masclista és absolutament estructural i, per tant, avui hem de començar a tenir una mirada molt més àmplia i que afecta a totes les dones, sigui l'edat que tinguin, sigui amb independència de l'edat i, sobretot, en qualsevol dels àmbits, no? Perquè quan parlem de violència masclista té moltes formes, unes formes no només la física, la psicològica, la sexual i l'econòmica, sinó que també es manifesta en diferents àmbits, no? En l'àmbit de la parella, en l'àmbit familiar, en l'àmbit comunitari, en l'àmbit laboral. Per tant, hem de començar a parlar de la violència com amb una mirada molt més àmplia i sobretot, i és el que més nosaltres més ens importa, és sobretot començar a buscar recursos i que totes les institucions estiguem absolutament coordinats.
En aquestes últimes edicions del 25 de novembre sí que ens ha fet obrir la mirada sobre l'impacte que té aquesta violència de gènere en la població més juvenil, ara sí. Feia referència, però també que afecta a totes les classes socials, que aquest és un tema doncs, que no sempre en som del tot conscients, ni de classes socials ni tampoc de procedències.
No, és evident. Vull dir, la violència, històricament, doncs, sempre l'hem, poder erròniament, poder l'hem sempre dibuixat en un entorn determinat, amb uns orígens determinats, i no és cert. De fet, l'altre dia, quan vam, des de l'ICD, no, des de l'Institut, vam promoure les jornades institucionals, va haver una responsable, no, de la ONU Dones, la Begoña Lasagabaster, que fins i tot va fer una conferència en un àmbit que és estrany, que és absolutament invisible, no, que també és la violència masclista en les dones polítiques. Sembla estrany, no, que avui parlem d'això, però també n'hi ha. Per tant, no, qualsevol classe social, qualsevol edat, és un tema estructural, és un tema de societat. I per tant, doncs, si realment volem construir un país nou, hem de començar per posar unes bones bases.
Des de l'Institut Català de les Dones es demana als centres escolars que parlin a les aules sobre aquest dia, sobre aquesta problemàtica, perquè evidentment en aquelles aules hi ha les pròximes generacions i és en allà on s'ha d'educar els futurs adults, sí, en tenir unes relacions d'igual a igual.
Sí, de fet, una de les línies estratègiques de l'Institut d'enguany, i que posarem molt més èmfasi de cara al proper any, no, és el tema de la coeducació. És bàsic que l'educació en els infants, però ja parlem d'infants, parlem de nens, de petits, doncs és bàsic. Vull dir, ha d'haver ja des de l'inici, des de que un neix en el si de la seva família, en el si de l'escola, doncs hem de començar a parlar de que un home, dona, som absolutament iguals i que tots els temes que facin referència a violència són inadmissibles. I això, per això els centres educatius tenen un paper importantíssim. Vull dir, la violència masclista, la violència tal i com l'entenem, és absolutament multifactorial. Per tant, també els recursos i les eines que es posin han de ser multifactorials. Ha d'haver-hi tothom, des de la comunitat educativa, als mitjans de comunicació, a les entitats expertes en les matèries, en el Departament de Joventut, en els Mossos d'Esquadra, la justícia, etc. Vull dir, s'ha de lluitar des de baix per el que tu ben bé deies, no, perquè els joves, no, i els infants són el futur d'aquest país.
Senyora Jové, encara les estadístiques ens diuen que hi ha moltes dones que tenen por a denunciar.
Sí. Aquest és un tema que haurem de començar a posar també fil a l'agulla, que s'han fet moltes coses, però sí que és cert que encara hem de millorar en aquest àmbit. Jo, hi ha una dada que ens han passat des del Departament d'Interior, el que va d'any, per exemple, s'han instruït més de 10.000 denúncies relacionades amb violència masclista. És molt, si comparem, i de fet això vol dir que cada vegada hi ha molta més sensibilització, cada vegada es fan perquè les dones denunciïn, però no hem arribat encara en aquella dada que ens agradaria, no? Que totes les dones denunciessin. Això encara no passa, tot i que déu-n'hi-do la feina que s'està fent. Sí.
I suposo que incidir en que quan una dona denuncia ser víctima de violència, l'administració té moltíssims recursos, moltíssimes, sí, eines que pot posar al seu abast perquè pugui reiniciar o rebobinar la seva vida i començar-la de nou amb qualitat de vida i també amb tranquil·litat, no?
Sí.
Tant per ella, segurament, com també si té fills.
Exacte. Aviam, les administracions aquí, les administracions en general, vull dir, totes tenim i tenen doncs molts recursos a disposició, moltíssims. El que passa és que, bueno, el que hem de fer és una molt millor coordinació, no? I bueno, i ser molt més especialistes. Perquè el que no ens podem permetre és que hi hagin dones que es perdin en el camí, Vull dir que el sistema doncs no els hi posi a l'abast eines immediates i ràpides. Però estem treballant amb això i estem treballant tots fermament. De fet, jo una dada perquè vosaltres la tingueu, vull dir, per exemple, hi ha els CIATs, que són els Serveis d'Informació i Atenció a les Dones, que, per exemple, l'any passat, el 2015, quasi bé estem a l'entorn de 28.000 dones ateses per casos de violència masclista. Que aquesta és la primera entrada, després es deriven en els recursos especialitzats i a partir d'aquí doncs, ja es fa l'itinerari d'aquella dona, si té fills, filles, i se'ls facilita doncs, tots els recursos que considerem que són bons perquè aquesta persona, aquesta dona, doncs, pugui sortir d'aquesta situació. Ara bé, recursos molts, però hem de seguir treballant.
De fet, amb les noves tecnologies també permeten tenir aquests més recursos, no? Com, per exemple, aplicacions on...
Sí, l'aplicació que va presentar l'altre dia el departament. Sí, clar, aviam, el que és evident és que parlar de violència, les administracions no podem donar l'esquena a totes les eines tecnològiques que ens puguin permetre doncs, un millor servei, no?, a la ciutadania en general i en especial a les dones víctimes de violència. És evident que són eines que les hem d'utilitzar, no? Ara bé, també és cert que les eines tecnològiques, les noves tecnologies, no?, doncs també són un pou de certes violències que també caldrà començar a treballar, no?, i que em consta que el Departament de Joventut doncs, està fent moltes coses en aquest àmbit.
Doncs avui hem parlat d'aquest Dia Mundial de la Violència vers les Dones, contra la violència de les dones. Ho hem fet amb Marta Jové, que és la coordinadora territorial a Barcelona de l'Institut Català de les Dones. Sí. Senyora Jové, gràcies per haver-nos atès avui.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Mossos d'Esquadra, Policia Local i Serveis Socials de l'Ajuntament integren també la Mesa Local contra la Violència de Gènere, que actua de xarxa de comunicació i coordinació per donar una resposta eficaç davant de casos que es detecten i alhora oferir també una atenció adequada a les dones que en són víctimes. La relació la determina un protocol que es va revisar l'any 2014 arran de l'homicidi d'una dona de 45 anys que havia denunciat haver rebut maltractaments per part de la seva parella sentimental. Ho ha explicat el regidor, el tinent de seguretat de l'Ajuntament de Calella, Albert Torrent.
Tots estàvem tranquils perquè teníem una mesa que treballava amb la violència de gènere, però allò ens va alertar de que es havia de revisar protocols i a lo millor la comunicació no era lo prou fluida entre uns i altres per estar tots al seu lloc, i jo crec que arrel d'allò es va fer, i ara és una cosa que funciona molt bé perquè tothom hi té una implicació màxima.
El tinent d'alcaldia de Seguretat ha explicat que la majoria de víctimes es mostren reticents a denunciar la seva parella. En aquests casos s'actua d'ofici oferint les mateixes garanties d'atenció i protecció tant a la dona com als fills, si n'hi ha.
Aquí el joc sempre és amagar, no? Jo t'expliquen els casos i el més normal és que la dona no vulgui denunciar. O sigui, s'acaba actuant d'ofici perquè amb el 90% dels casos no es vol denunciar. No es vol denunciar perquè es creu que es culpabilitza ella mateixa de que és ella la que portarà a la presó o portarà a un jutjat. S'ha avançat molt, molt poc en aquest tema. Vull dir, continua sent molt recurrent que la dona no vulgui denunciar.
A Calella hi ha una residència temporal per dones en situació de risc. Acull víctimes de violència masclista, els seus infants, també oferir-los habitatge i dignitat i perspectives de futur i de reinserció laboral i social. Una tasca de la que n'ha parlat el tinent d'alcaldia de Seguretat, elogiant el servei social que presta la residència Vidi de la Congregació de les Filles de Sant Josep.
Arriba gent de qualsevol lloc i crec que és una feina molt lloable, que a més ha donat molt bons resultats perquè la gent se sent molt ben acollida, i aquest període, que no recordo si és un any, que poden estar aquí, pues a la gent l'ajuda una mica a tornar-se a integrar i tornar-se a refer d'aquest mal viure.
La commemoració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones a Calella consistirà, com és tradicional, a la lectura del manifest institucional que enguany anirà a càrrec de l'agent de la policia local Pere Bargalló, que és membre del protocol. També es projectarà el color lila a través del far de Calella.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocalellatv
3:15. Aquest matí s'ha posat en marxa una nova edició del Gran Recapte als supermercats de tot Catalunya, una jornada de solidaritat que també es fa avui i demà als supermercats de Calella. Marxem en directe fins a un d'ells, concretament al Mercadona, on hi ha un equip de Ràdio Calella Televisió amb Dolors Lieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia.
Com està anant la campanya a hores d'ara?
Doncs molt bé, aquí des del Mercadona, que és un dels 7 punts de recollida que hi ha distribuïts per la ciutat, us podem dir que fa aproximadament mitja hora ja s'han emportat la primera caixa plena d'aliments i podem parlar amb en Guillem, que és un dels que han volgut participar en aquesta iniciativa solidària i de fet curiós perquè ell no sabia que avui es feia aquesta campanya que s'allargarà durant també tot el dia de demà.
No en tenia ni idea, jo he vingut aquí a comprar com un dia qualsevol i m'he trobat a Gran Recapte d'Aliments i per què no, col·laborar una mica.
T'han dit quins aliments seria preferible que portessis o has triat una mica el teu criteri?
Bé, més o menys una mica els aliments bàsics que són arròs, potser pasta, llet i tot això.
Molt bé, doncs gràcies a en Guillem que s'ha pogut recollir ja aquesta primera caixa plena d'aliments. Gràcies, Guillem.
Gràcies.
Aquí al Mercadona hi ha dos voluntaris que estan ajudant a tots els ciutadans a col·locar doncs, aquestes bosses que es van repartint per poder fer aquest coixí d'aliments que anirà molt bé per passar el Nadal i també per ajudar a la important tasca que fa Càritas Calella repartint, donant suport alimentari fins ara 344 famílies. L'any passat es va arribar a les 22 tones d'aliments amb 100 voluntaris desplegats per la ciutat. Aquest any una mica més de col·laboració tenim amb nosaltres amb Josep Vidal, que és responsable de Càritas a la ciutat. Hem arribat als 126 voluntaris, em comentava.
Hem arribat als 126 voluntaris perquè hi ha un supermercat més que l'any passat. L'any passat n'hi havia 6 i aquest any n'hi ha 7.
Persones que aniran fent torns per fer aquestes tasques de suport a la moltíssima gent a la que ha arribat o potser no arriba aquesta crida a la solidaritat, com per exemple en Guillem, però que aquesta presència avui aquí sí que fa possible doncs, que entre tots ajudem a pal·liar aquest impacte de la crisi econòmica que hi ha hagut a la ciutat i que s'està estancant i s'està convertint en estructural.
Sí, el problema és que cada vegada ve més gent a buscar aliments. Jo últimament ho he repetit una pila de vegades. La setmana passada van passar 128 famílies. 128 famílies vol dir que van sortir de Càritas, del carrer Església, 2.500 quilos d'aliments com a mínim. Esclar, si en fem 22 i cada setmana en surten 2.500, és fàcil de fer la divisió, no? El que pot durar això, no? Els aliments venen, i això ja ho sabeu tots, de la Unió Europea i del Banc d'Aliments. Entre la Unió Europea i el Banc d'Aliments, fins al 15 de novembre ens han portat 76 tones. I, esclar, i això és molt.
La logística d'aquest gran recapte com serà, Josep? Perquè totes aquestes caixes que es vagin omplint es aniran traslladant fins a aquest nou magatzem que teniu.
Sí, ens han deixat un magatzem que durant 2 o màxim 3 mesos, una vegada a la setmana, amb l'ajuda de voluntaris de la brigada de l'Ajuntament, on anirem traslladant. És un treball de xinos. És un treball de xinos perquè s'ha de treure les bosses, carregar-los en el camió, portar-los a Càritas, treure-les, posar-los en els prestatges. És un treball molt laboriós i molt feixuc, vaja.
Doncs primeres hores de funcionament d'aquest gran recapte d'aliments que organitza el conjunt del territori, la Fundació del Banc dels Aliments. Aquí a Calella, 7 supermercats que col·laboren en aquesta iniciativa, a més del Mercadona, on som ara també el Bonpreu, l'Espar, els dos supermercats Dia, el de Sant Pere i també el del carrer Sant Jaume i també el Consum. I sereu avui divendres durant tot el dia i també demà dissabte, Josep?
Avui divendres i demà tot el dissabte i aprofito l'ocasió per donar les gràcies en primer lloc als voluntaris, perquè trobar 126 voluntaris no és fàcil, a la persona que ens ha deixat el magatzem i evidentment a l'Ajuntament, que a través d'ell, de l'Ajuntament, hem aconseguit el magatzem i també ens deixa una brigada amb tres operaris perquè ens ajudi a fer el trasllat.
Doncs és tot fins al moment, Emili, en aquesta primera valoració d'aquestes primeres hores del gran recapte d'aliments a la nostra ciutat, aquesta iniciativa que arrenca tota aquesta etapa de crides a la solidaritat, de cooperació comunitària de tota la gent de Catalunya, que s'inicia amb aquest gran recapte i que continuarà el mes de desembre amb una altra iniciativa capdalt del nostre país, com és la Marató de TV3, també.
Gràcies, Dolors.
Fins després.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Montserrat Candini està entre els dirigents del PDeCAT que estan afectats pel règim d'incompatibilitats del partit. La qüestió del compliment del règim d'incompatibilitats de càrrecs aprovat en el Congrés Fundacional del PDeCAT podria abordar-se en el Consell Nacional que se celebra demà, tal com apunten informacions periodístiques. En el cas dels membres de la direcció executiva, entre els quals hi ha l'alcaldessa de Calella, s'estableix que només poden ostentar un càrrec. Montserrat Candini és també diputada al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí. A més de Candini, que és alcaldessa i diputada, també hi ha Lluís Guinó, Albert Batet i Elsa Artadi.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
La Biblioteca Can Salvador de la Plaça ha acollit aquest matí una trobada amb l'escriptora Maria Barbal en el marc del programa Lletres en Viu de la Institució de les Lletres Catalanes. Amb una extensa carrera literària a través de diferents gèneres com la novel·la, la narrativa o el teatre, Barbal també ha fet narrativa adreçada als més joves. Maria Barbal va rebre, entre d'altres, la Creu de Sant Jordi el 2001 o el Premi Nacional de Literatura Catalana l'any 1993. El més recent ha estat també el reconeixement a la seva trajectòria durant la Setmana del Llibre en Català l'any 2010. Avui comparteix experiències amb els lectors de la Biblioteca Can Salvador de la Plaça. Maria Barbal, benvinguda a Calella.
Moltes gràcies, estic molt a gust.
Suposo que contenta, i tenir el contacte directe amb els lectors és el que més li pot agradar a un autor, a un escriptor o escriptora com tu, oi?
El cert és que el contacte amb els lectors et fa esperonar, et dona impuls, fins i tot de vegades et consola una mica, perquè normalment escrius sol i de vegades costa avançar, i quan veus que algú ho rep, doncs penses que paga la pena.
Com és el procés creatiu de Maria Barbal?
Bé, és variat, ha estat variat amb tots aquests anys. Primer, jo sóc una persona que vaig començar a escriure per necessitat, perquè tenia una història molt intensa, pendent, i és la que em va portar a l'escriptura. Però després he anat escrivint per altres impulsos, i doncs a partir d'aquest moment hi ha tot un projecte que es va fent a poc, on hi ha l'estructura, la creació de personatges, l'ús del llenguatge, la veu narrativa. És tot una sèrie d'elements que han de conjuminar-se per donar un molt bon resultat.
Avui el públic que t'acompanya aquí a la biblioteca és un públic més adult, tot i que també has fet narrativa pels joves. És important, no?, inculcar sobretot la lectura al jovent.
Bé, importantíssim, esclar, i em sembla que és el moment de consolidar la infantesa amb l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. La joventut és el gran moment dels temes importants i per tant, d'iniciació a una lectura més profunda que sigui formativa en el sentit més ampli, més de llibertat i de projecció al futur.
Fins i tot els teus companys, els escriptors, diuen que fas una narrativa molt clara, molt neta. Suposo que és important, sobretot quan parlem dels joves, però també per a tothom en general, no? Que quan tenim un llibre sapiguem, o a l'hora de llegir-ho, tenir clar el que ens està explicant, no, l'autor?
Seguríssim. Bé, aquí entraríem amb la qüestió de l'estil, que és la més complexa. Aparentment es diu un estil així o aixà, però en realitat l'estil és la signatura de l'escriptor, i em sembla que una de les qüestions bàsiques de l'estil és la transmissió del que tu vols dir a través del llenguatge. Si l'estil és fosc, doncs li costarà molt més al lector Si no hi ha una voluntat darrere d'expressar alguna cosa d'una manera que trenqui motllos o que expressi alguna cosa molt fosca també, doncs no té gaire sentit.
Ja per acabar, Maria, una carrera molt llarga, una trajectòria molt, molt llarga. No sé si ja tens pensat o ja estàs en el procés de creació d'un nou llibre.
Sí, sortosament estic en el procés de creació d'un nou llibre. Des del 2014 no publico res i doncs és un moment positiu.
Gràcies i benvinguda a Calella novament.
Moltes gràcies.
Conversa que hem mantingut avui amb Maria Barbal. Ara els esports. Agenda esportiva que repassem amb Badó i Xart.
El club de futbol Calella jugarà diumenge a les 12 del migdia contra el Mataró Atlètic. Els nostres estan obligats a guanyar per seguir lluitant per les primeres places que donen opcions a l'ascens. Per Guille López, el jugador del club de futbol Calella, serà important que l'afició el segueixi ajudant com estan fent fins ara. Pel que fa al Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, després de la jornada de descans, torna a la competició per enfrontar-se al Llefià. Els nostres jugaran amb la clara intenció d'assolir una nova victòria que els mantingui a dalt de tota la Lliga. Aquest partit es jugarà dissabte a 17:45 de la tarda al pavelló calellenc. Les noies del bàsquet tenen un altre partit complicat contra el Canovelles. L'equip de Fierrez no passa per un bon moment. Només han guanyat dos partits en el que porten de Lliga. L'entrenador Jordi Fierrez no podrà disposar de tota la plantilla, ja que té un munt de baixes per lesió. Aquest encontre jugarà a Canovelles dissabte a 7:45 del vespre. En handbol, Unió Esportiva Handbol Calella, líder de la Lliga, es desplaça a la pista del Cambrils. Els tarragonins són tercers a la classificació en conjunt, que de ben segur posarà les coses molt complicades als de Salva Puig. Aquest partit es jugarà dissabte a 7:45 del vespre. I per acabar aquesta repassada de l'agenda esportiva, parlem de tenis taula. Les noies del Suris Calella es desplacen a la pista del Lekene Adirun, amb la clara intenció de sumar la tercera victòria seguida. El partit es jugarà dissabte a 4:00 PM. Els nois del Termotur jugaran a la pista de l'Esparreguera. Els nostres no poden fallar per mantenir les opcions a quedar campions de Lliga i tenir un bon encreuament a les fases d'ascens. Aquest encontre es disputarà dissabte a 5:00 PM.
4 minuts i arribem a 2:00. Ara la informació del temps en Quim Serra.
Hola, bon dia. Avui comencem la jornada amb una situació meteorològica tranquil·la. El cel pràcticament serè aquí al Maresme. Veiem nuvolades. Fins i tot aquesta matinada es veia com que hi ha llamps mar endins cap a la zona ja de les Balears. Però, d'entrada, doncs, aquí al Maresme tenim una situació ben tranquil·la. Amb aquest ambient assolellat que ens acompanyarà fins a mitja tarda d'avui. Després augmentaran els núvols, alts i mitjans, de moment poc importants, res de pluges. I tot això amb unes temperatures que aquesta passada nit han tornat a baixar. De fet, les mínimes han quedat per sota dels 10 graus a tota la comarca, fins i tot arran de mar, i han tingut valors al voltant dels 3-4 graus cap a zones interiors del Maresme. Per tant, ambient força fred. D'entrada, la previsió anuncia per la jornada d'avui, per tant, tranquil·litat, amb vents que seran febles, de direcció variable aquest matí, girant cap a sud-sud-oest de cara a la tarda, situació marítima més tranquil·la, amb una mica de mar de fons poc important. Pel que fa a la previsió de cara demà dissabte, altre cop els núvols seran abundants a tota la comarca i d'aquests núvols es pot desprendre alguna gota. Com comentaran els núvols, la temperatura màxima quedarà més baixa, si avui arribarà cap als 16 graus, més o menys com ahir. De cara demà amb prou feines arribaran als 14 o 15, molt estirar. Per tant, l'ambient serà de plena tardor, conseqüència sobretot d'aquest augment, com dèiem, de la nuvolositat, de pluja poqueta, tot i que s'escaparan alguns ruixadets febles, poc importants, sobretot a primeres hores del matí, també de cara a la tarda. Pel que fa a l'estat de la mar, els vents giraran cap a Gregal, cap al nord-est. Seran uns vents que faran que la mar s'alteri una mica amb maror a tota la costa maresmenca. Demà passat continuarà aquest vent del nord-est bufant lleugerament moderat i, per tant, la mar continuarà una mica alterada novament amb maror a tota la costa de la comarca. També hi haurà mar de fons amb un cel que a primeres hores del matí estarà nuvolat, però després es trencaran els núvols, el sol s'acabarà imposant i, per tant, les temperatures màximes pujaran una mica.
I abans de marxar us diem que Ràdio Calella Televisió publica demà dissabte l'últim capítol de la sèrie Enderrocs. En aquesta ocasió es podrà veure l'enderrocament de la nau central de la fàbrica Llobet Guri, que aquests dies ha finalitzat amb motiu de les obres d'adequació que s'estan fent per traslladar fins aquí l'escola Doctor Carles Salicru. La sèrie Enderrocs ha estat una coproducció entre Ràdio Calella Televisió i Fotofilm, en què s'han pogut veure enderrocs d'edificis emblemàtics de la ciutat, com la Torre dels Anglesos, l'antiga fàbrica de pasta Saula o el cinema Àncora. Es poden veure a la web de Ràdio Calella Televisió a www.radiocalella.cat. Les notícies a partir de les dues, edició migdia de notícies en xarxa, i a 7:45 l'Infovespre. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una bona tarda i un bon cap de setmana.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.